Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Ladies and gentlemen, computer systems are offline. Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Radio Sabadell.
Molt bones, què tal, com esteu, Vitaminers? Benvinguts a una nova edició, una nova píndola de ritme i energia aquí a la 94.6 FM. També es podeu escoltar via internet en directe a puntradiosabadell.fm. I si no ho podeu fer on air, doncs molt fàcil, ens trobareu a totes les plataformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox i com sempre al portal web de Radio Sabadell, radiosabadell.fm. També estem presents a Instagram, @vitamina946, i tenim un correu electrònic a la vostra disposició, vitamina@radiosabadell.fm. Vinga, va, que avui tenim un programa carregadet de contingut. Escoltarem una entrevista de la mà del nostre company de l'equip de producció, en Genís Vega, i també escoltarem molta música, que no pari la música, això és el Vitamina. Donem pas, doncs, a aquesta xerrada del nostre company, en Genís, amb el Raül Sala, organitzador del Labs. I què és el Labs? Doncs el Laboratori Visual i Sonor de Mataró, la capital del Maresme, ben a prop aquí de la nostra comarca, perquè organitzen, doncs, això, un festival relacionat amb el món multimèdia, la imatge, el so, tota una experimentació, no?, amb les arts visuals, que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, els dies 28, 29 i 30 de maig. El lloc en concret és Camp Palauet i podeu consultar qualsevol informació al seu Instagram i a la pàgina web del Labs, labs.cat. Laboratori d'Art Visual i Sonor. Avui en Genís Vega, el nostre company de l'equip de producció, entrevista a un dels seus organitzadors, en Raül Sala. Tot teu, Genís, endavant.
Entrevistes, tertúlies, DJs i productors. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Bones, Vitaminers! Avui parlarem del Labs Festival, el qual es realitza el 28, 29 i 30 de maig de manera presencial a Camp Palauet, a Mataró. Es tracta d'un festival d'art visual i sonor on podem trobar des de peces audiovisuals fins a sessions de disc jockeys, la majoria combinades amb visuals. També incorpora algunes exposicions. Estem amb un dels organitzadors. Aquest és Raül Sala. Benvingut.
Hola, bones, què tal?
Bona, Raül, explica'ns una miqueta com va sorgir la idea del festival, des d'on partiu i com ha anat evolucionant aquests anys.
Mira, nosaltres... jo formo part d'una associació cultural d'aquí de Mataró que es diu Aiguamoll Música. Nosaltres ja havíem participat, juntament amb Marc Latorre, que és un altre dels organitzadors, i Israel Parra, en un festival de Mataró que es va dir Artclic, que vam fer el 2016 i que volia ser un festival de música electrònica. Durant aquest festival vam comprovar o vam veure, no?, perquè també vam introduir alguna coseta d'art visual, que allò tenia molt de potencial, i com que no vam acabar de fer una segona edició de l'Artclic, vam decidir d'alguna manera reformular aquest festival i convertir-lo en un festival més pensat per l'art visual i sonor, on òbviament la música electrònica tindria una part important, però que no seria, diguéssim, el principal fil conductor. I llavors neix Labs, que Labs és el Laboratori d'Art Visual i Sonor, i el que fem és una miqueta investigar o explicar o ensenyar tota l'associació que hi ha ara mateix entre l'art visual i sonor i les noves tecnologies, no? I aquí doncs entren de tot, o instal·lacions reactives, generatives, fotografia, per exemple, feta amb algoritmes, videojocs, robòtica, realitat virtual, realitat augmentada i òbviament també videoprojeccions i música.
Sí, perquè tot això també ho veiem que seria l'ideal de Barcelona, també realitzen tot aquest tipus. Creus que ha crescut molt perquè ha agafat molta potència ara el tema visual així més digital?
Sí, clar, perquè al final és el que estem consumint nosaltres ara mateix. Ja pràcticament la gent més jove, jo ja tinc 40 anys, no? I i ja sóc com d'una altra generació, però la gent més jove, la plataforma amb la que consumeix és el mòbil, i el mòbil et permet fer moltes coses. El mòbil et permet des de realitat augmentada fins i tot realitat virtual, no ben bé com la realitat virtual més potent, però també t'ho permet fer. No? Llavors, la gent més jove està molt acostumada a tot aquest tipus de noves maneres d'entendre l'art. No? Els videojocs, per exemple. Els videojocs són una nova forma d'art. I va començar com cultura d'entreteniment i cultura pop, però ara mateix ja podríem dir que forma part de la visió més audiovisual de l'art. I llavors tot això és el que nosaltres volem explorar. I creiem que, bueno, ho fem des de Mataró, primer perquè és la nostra ciutat, però també perquè allà hi ha el Tecnocampus, que és la universitat d'allà de Mataró, on precisament estan molt centrats en tot això. I clar, i ja de per si estan formant un munt de gent doncs que està treballant amb això, no? La relació de l'art visual i les noves tecnologies. No? I a partir d'aquí nosaltres vam veure que hi havia cantera, que a més tenim Barcelona aquí al cantó, on també s'hi fan moltes coses, i vam pensar que era un festival molt potent per anar fent créixer poquet a poquet.
Sí, perquè també tot el tema de... Ara, els joves, jo m'incloc dintre d'ells, el que fem molt és consumir per lo visual. O sigui, si veiem un... No sé, a mi em passa que veig una pel·li, veig el pòster i depèn de com sigui el pòster, potser et crida més. Això és un altre fet. O, per exemple, que ara totes les cançons surten en videoclip per el consum visual ara augmentat molt pel tema dels mòbils, que és això el que comentaves.
Sí, en general tot, no? Tenim plataformes com Twitch on bàsicament moltes vegades simplement és una persona jugant a videojocs o parlant, però en vídeo. Molt del consum de mitjans de comunicació més tradicionals, doncs, tipus com els diaris o plataformes d'aquest tipus, estan tirant cada vegada més pel vídeo perquè és una forma de consum molt més ràpida i a més, hem deixat de banda ja formats més llargs, a l'hora, fins i tot amb la música, no? Tot ha de ser molt més immediat i el vídeo et permet fer un petit clip d'un minut, un minut i mig, amb un contingut molt actiu i això és el que fa, això és el que ha canviat la manera de consumir, no? Abans podíem estar-nos 2 hores veient una pel·lícula i ara hi ha molta gent, doncs, que 2 hores davant de la televisió, doncs d'alguna manera s'avorreix, no? Perquè és una altra manera de veure el consum. Nosaltres, en aquest cas, a part de tot això, que en som conscients, nosaltres hem treballat molt i seguirem treballant molt perquè totes les peces que nosaltres portem d'alguna manera siguin interactives. És a dir, nosaltres no volem que tu vagis al Labs i et quedis mirant que hi ha. No, nosaltres volem que participis i totes les peces que portem allà són així, són reactives. Vull dir, des de peces que reaccionen al so segons el moviment, a peces que també, doncs, que poden reaccionar al moviment o que poden reaccionar als sons o fins i tot la realitat virtual, no? Que ets tu el principal protagonista.
Crec que això seria una miqueta, també a part de, seria més les exposicions, però també estan a part dels workshops. Quins workshops podríem trobar, per exemple, algú que ens escolta a nosaltres, que escolta música electrònica, però no té contacte amb els audiovisuals, què li recomanaries?
Mira, aquest any tenim un workshop molt interessant d'una noia que es diu Unica, que ha estat a festivals molt potents, tant d'aquí del nostre país com internacionals, i aquesta noia ens proposa un workshop de paisatge sonor que és, pues, és una manera també de fer música electrònica molt ambiental, i bàsicament del que es tracta és d'això, de capturar sons, ja sigui del bosc, del mar o d'una ciutat, i manipular-los per crear ambients, per crear música a partir d'aquests sons, i tindrem aquest workshop. I després, a part d'això, doncs, tindrem diferents xerrades, des de la presentació, per exemple, d'un nou festival de realitat virtual que es diu Galaxy Network, que estan preparant entre diferents institucions molt potents de tot el món, fins a un altre projecte de realitat virtual que es diu Sistema Solar, Tindrem presentació de vídeos experimentals també, vull dir que d'aquest tipus d'activitat que segurament en altres festivals estaria molt més tancada al públic, no? que sol aquest tipus de festival sol haver-hi una part més professional i una part més pensada pel públic. Nosaltres això volem evitar-ho i volem que totes les activitats siguin per tothom, perquè sí que és veritat que potser la gent que estigui més interessada, doncs, per exemple, a fer música electrònica experimental, no? I que sigui, ja en sàpiguen i ja sigui professional d'això, doncs li interessi el taller de la Nica, de paisatge sonor, però qui sap si algú que es passa per allà li agrada i pot començar ell a crear a partir d'haver assistit al taller, que és obert. I és un horari normal de festival, vull dir que tu estaràs allà i te'l trobaràs.
Clar, potser va algú i li entra el gusanillo per fer algo. És una partida de creació.
Una de les altres coses que nosaltres volem potenciar molt des del festival, és a dir, el nostre festival pot venir gent que sigui artista i gent que no ho sigui, però per exemple pot venir un programador que no ha fet mai res artístic, veure coses que s'estan fent en programació i que deriven en una obra d'art interactiva, reactiva o el que sigui, i per què no pot pensar que ell també pot participar d'un procés creatiu d'aquest tipus.
Sí, perquè ara s'està potenciant molt el tema de la... Ja és el fet de la programació, però només programant línies, fent-ho en directe, canvies el so, canvies els visuals i dones un joc al públic. Això també és una forma de creació d'art que és molt nova, que per exemple jo he viscut a l'Hangar a Barcelona i és algo molt... No sé, és innovador.
Clar, aquí tenim, per exemple, una peça que es diu Sonovac, que és, bueno, hi ha un so ambient i mitjançant algoritmes aquest so es va modificant, doncs, segons va entrant la gent a la sala i està en contínua creació, no? És una obra que està en contínua creació, que es modifica i de la qual tu, com a públic, també en formes part. I tot això està creat a través d'algoritmes, de programació. Sí. Vull dir que és interessant, no?, també que hi hagi gent que no sigui de l'àmbit artístic que es pugui apropar al festival i d'aquí potser em pugui treure també alguna idea i decideixi, doncs això. No? Una cosa que fa uns anys estava tan allunyada de l'art com era la programació, no?, que era quasi antítesis, no?, del sí. que era l'art, això que semblava com molt més matemàtic, i ara mateix està entrellaçat, perquè és que ara mateix els llenguatges així en general artístics, hi ha una línia que ja s'ha trencat i costa saber quan és art i quan és això, quan és programació, quan és matemàtica, física o quan és fotografia, saps? No ho sabem.
Clar, és això de què és? Perquè, clar, tot pot ser moltes coses, que és com tu has dit abans, un videojoc pot ser una obra d'art.
Sí, exacte, és que un videojoc potser fa temps no ho consideràvem així, tot i que segurament també ho era, perquè hi havia molt d'art a darrere d'un videojoc. Però ara mateix, al formar part de les nostres vides d'una manera tan potent i quotidiana, no? doncs t'adones, és com el cinema. Sí que és veritat que sí. No tot el cinema potser podem considerar-lo art, no? Que hi ha una part molt important d'entreteniment, però igual que hi ha cinema que es pot considerar art amb totes les lletres, doncs amb els videojocs també. I de fet, ara mateix hi ha una producció de videojoc independent i fins i tot amb caire social, que és molt important, que és veritat que potser no arriba al gran públic, però que és molt interessant.
Però inclòs amb els videoclips també podríem considerar art. Però hi ha videoclips que volen enfocar-se cap a l'art.
Exacte, sí, clar. I maneres diferents de crear vídeos, doncs, ara perquè ja el 3D ja el tenim molt assumit, però fa 20 anys el 3D era una cosa molt novedosa, no? Doncs fer un videoclip en 3D en aquell moment, doncs, era molt trencador. Vull dir que hi ha moltes... Fins i tot la robòtica o la intel·ligència artificial, que ja estem començant a sentir molt d'intel·ligència artificial i que en un futur immediat estarà a l'ordre del dia. Doncs tot això formarà part de no sé si serà un moviment artístic o una manera d'entendre l'art diferent, i això és el que nosaltres des del Labs volem anar descobrint, nosaltres els primers que ho descobrim, i que el públic que ve també ho pugui descobrir.
Clar, perquè també has parlat de la realitat virtual i hem vist que teniu un espai de realitat virtual. Entenc que aposteu d'això com a futur de l'exposició i de la creació d'art.
Bueno, la realitat virtual, mira, nosaltres ja l'any passat ja vam tenir una petita instal·lació de realitat virtual, era una cosa molt senzilleta, però bueno, que la gent, doncs, molta gent que no ho havia provat mai, doncs li va agradar molt. Després nosaltres vam organitzar el Venice VR Expanded, que és la secció oficial de la Bienal de Venècia de realitat virtual. I la vam organitzar també a Mataró, vam aconseguir unes llicències. Aquest Venice VR Expanded de la Bienal es va poder veure arreu del món a diferents institucions superpotents, de Nova York, de San Francisco, de Tòquio, etcètera. Vull dir que hi havia institucions molt potents i vam tenir la sort de poder oferir-ho. I allà vam veure que s'està treballant la realitat virtual molt i de moltes maneres diferents. Llavors, no sé si ben bé la realitat virtual és futur, jo crec que ja és present, perquè ja s'està fent moltíssima cosa en molts àmbits diferents, fins i tot hi ha plataformes tipus Netflix, per exemple, que està invertint calés a la realitat virtual perquè veuen que dintre del seu catàleg cada vegada més necessitaran tenir... necessitaran tenir contingut relacionat amb la realitat virtual, i nosaltres simplement el que fem, doncs, és buscar peces que siguin més artístiques i poder-les oferir al públic. Òbviament, de videojocs i tal, n'hi ha moltes, i de fet ja hi ha centres a Barcelona, fins i tot a Mataró en tenim un parell, d'allò que pots anar a posar-te les ulleres i a provar-les. Pensem que dintre de no gaire, a casa serà normal, ara no tothom, però la gent que estigui més interessada, serà molt normal tenir unes ulleres de realitat virtual, perquè és que no són cares, Vull dir, unes ulleres, a veure, no molt potents, però unes ulleres que estan més o menys bé, per 600-700 euros ara mateix les pots tenir. Això vol dir que potser d'aquí 5 anys, per la meitat, ja en podràs tenir alguna. I una vegada els preus siguin tan assequibles, i cada vegada hi hagi més contingut, és molt senzill que a casa la gent en pugui tenir.
Clar, serà com més o menys com l'evolució de l'ordinador, que a poc a poc ha anat arribant a les cases i ara és estrany que vagis a una casa i no tinguin un ordinador. Passarà el mateix amb la realitat virtual.
Amb la realitat virtual no ens interessa tant diguem, la realitat virtual en si, sinó el que es fa amb aquesta realitat virtual. Perquè entenem que la realitat virtual ja ben bé novetat no és. El que sí que, com que és un molt, molt verge, perquè és present ara però està començant, doncs la manera de crear és molt interessant, perquè tothom, la gent s'arrisca, perquè com que no hi ha uns estàndards clars, doncs la gent prova coses, no? I amb el Venice VR Expanded ho vam veure molt clar, que hi havia documentals que eren, per això, simplement un documental on tu posaves les ulleres i ho veies en 3D, però no deixava de ser una manera de narrativa molt... molt normal, molt de tota la vida, i en canvi hi havia altres que sí que potser li havien donat una volta més al que era la realitat virtual i havien aprofitat una mica més aquest format. Llavors, ara anirem veient molts continguts molt diferents, molt interessants, no? fins que estigui tot fet o tot vist o la tecnologia permeti altres coses amb la realitat virtual. Però sí, és molt interessant, i a més, és molt efectiu, s'ha de reconèixer que és molt efectiu. Vull dir que la gent es posa les ulleres, se'n va a un altre planeta, diguem-ho així, i és molt potent, la gent es queda amb aquest record, i per nosaltres també això és important, no? Sobretot ara que estem començant, que la gent parli de nosaltres.
Clar, i si la gent vol anar a veure el que esteu fent els dies del festival i tot, on poden rebre més informació? Com poden obtenir entrades?
Tenim una web que és labs.cat, allà està tot el programa, tota la informació del que és el festival, etc. Portem 2 anys, doncs, com tothom, no? Que estem vivint aquesta pandèmia i ha estat complicat. Nosaltres teníem una visió del que havia de ser el Labs molt clara. També teníem un equipament que ens cedia el MAC, Mataró Art Contemporani, que és un dels nostres partners, però per culpa de la pandèmia no ha pogut ser. Llavors, portem 2 anys fent-ho a Can Palauet, que no és, diguéssim, l'equipament que nosaltres voldríem, perquè és petitet. Ara, això sí, està molt bé, és un equip que està molt bé. Llavors, nosaltres, tant l'any passat com aquest any, vam decidir que l'entrada seria gratuïta, no? Perquè, d'alguna manera, és un laps una miqueta reduït, i també a nosaltres, doncs, d'aquesta manera ens ha servit també per anar provant coses, per anar veient què funciona, què no funciona, i vam decidir que ho fèiem de manera gratuïta. Llavors, l'aforament sí que és veritat que és reduït, perquè pel tema de la pandèmia només no sé com està l'aforament ara, però no sé si està al 30, 40, 50%, perquè com que va canviant contínuament. Sé que l'aforament és reduït i per tant, la gent que vulgui venir, doncs nosaltres recomanem que vinguin amb temps, que tothom podrà entrar, però que hi haurà certa rotació. L'any passat ja ens va passar que, bueno, en alguns moments es van formar algunes cues, però la gent no havia d'esperar gaire i era una contínua rotació de gent que anava entrant i sortint. Així que nosaltres el que recomanem és això, que la gent vingui a veure el que vulgui veure, si és una actuació en concret o si vol venir a les instal·lacions, que vingui amb temps i que tothom acabarà entrant, i això és gratuït, entrada lliure, vull dir que en aquest sentit cap problema.
Doncs perfecte, esperem que vagi la gent. Li recordem que és el 28, 29 i 30 de maig a Can Palauet, a Mataró. I moltes gràcies per tot, Raül.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Vitamina Podcast, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.